Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta visió radiofònica de proximitat. La proximitat la tenim cada setmana amb el gran Josep Víctor Gay. Com estàs, Víctor?
Molt bé, no sóc tan gran, però...
Avui has activat gran professionalment. Molt bé, doncs, avui... Avui estem fent una entrada diferent del programa. Avui deixaré que presentis el nostre convidat, que és un reconvidat, ja que ja ha estat anteriorment en el programa.
Sí, bé, avui ens acompanya, jo diria que honora aquest programa, un amic, però més enllà de l'amistat, avui parlem amb el doctor Josep Caselles i Mates, doble doctor, ell és una persona molt discreta i no, això no ho sol explicar, doctor en Ciències de la Comunicació i doctor en Teologia. Per tant, doncs, aquesta nodrida formació acadèmica l'ha portat a ser el nou director de l'Institut Superior de Ciències Religioses del Bisbat de Girona. A més a més, durant més de 20 anys també l'hem tingut com a director de la revista diocesana El Senyal. Precisament l'última presència de Josep Caselles en aquest programa va ser precisament perquè la revista havia assolit el número 200 i segueix. Per tant, la primera pregunta obligada, diguem-ho així, és què suposa doncs, arribar a ser director de l'Institut Superior de Ciències Religioses, sense oblidar que també imparteix ensenyament a la Facultat de Teologia de Catalunya. Però centrem-nos doncs, en l'Institut de Ciències Religioses i què suposa arribar a la direcció del centre.
Aquest Institut Superior de Ciències Religioses de Girona suposa això, assumir una nova responsabilitat. De fet, l'àmbit no és nou per mi, aquest àmbit de la teologia i concretament de l'ensenyament de la teologia, perquè jo ja fa anys que sóc professor d'aquest institut, també, com deies, de la Facultat de Teologia de Catalunya, per tant, ja conec la institució una mica. El que passa que ara és una nova responsabilitat en què ja no em tocarà només impartir algunes assignatures, sinó vetllar pel funcionament i per la bona marxa de l'institut i també mirar de promoure'n la qualitat, promoure'n la difusió, que sigui conegut, que la gent que li interessi doncs, aquesta temàtica de la teologia i les ciències religioses conegui quina és l'oferta que fem i s'animi a apuntar-s'hi, perquè és veritat que ja hi ha força gent que hi participa, però que encara n'hi podria participar molta més.
Bé, Víctor ha fet la presentació, que l'ha fet extensa i detallada, però li falta un petit apunt, que és que també el nostre convidat és rector de Pineda, és així?
Sí, rector de les dues parròquies de Pineda, sí. Santa Maria i
correcte.
Sant Joan Baptista, i també de Santa Susana.
Molt bé, doncs així ja ho complementem. Bé, tornem a la direcció de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Anem a explicar una pregunta molt elemental, però per què serveix estudiar teologia?
Bé, estudiar teologia pot tenir diferents utilitats. Tot depèn també de les motivacions per les quals una persona s'apropi a la teologia, no? En principi, esclar, la teologia interessa a aquell que té fe, que creu en Déu, perquè teologia, la mateixa paraula ho indica, vol dir reflexió sobre Déu, discurs sobre Déu. Per tant, aquella persona que s'interessa per Déu des de la fe cristiana o simplement des d'una actitud de recerca, no vol dir que sigui una persona que tingui una fe ferma 100%, però sí almenys una obertura i una actitud de recerca, doncs aquesta persona pot estar interessada per la teologia. Quina utilitat té? Doncs bé, té la mateixa utilitat que té plantejar-se les grans qüestions de la vida, el per què del sentit de la vida, el per què del sofriment, el per què de la mort, el per què del treball, el per què del compromís quotidià en la vida professional, familiar, social, etc. En fi, aquestes grans qüestions que afecten l'existència humana doncs es plantegen des de diferents punts de vista. Alguns se'ls plantejaran des d'un punt de vista purament filosòfic, altres ho faran des d'aquest punt de vista teològic, no? A partir de la reflexió sobre Déu. I per tant doncs serveix, jo diria, per orientar-se en la vida, per trobar el sentit a la vida de cadascú i a la vida de la societat, del món, i serveix doncs això per entrar en diàleg també des de la fe o des d'aquesta reflexió sobre Déu amb altres disciplines, perquè la teologia es fa, jo, avui dia cada vegada s'insisteix més, en diàleg amb les altres disciplines o matèries, amb la filosofia, com ja s'ha fet sempre o molt sovint, però també amb les ciències humanes, amb la psicologia, amb la sociologia, amb les ciències de la comunicació, i, en fi, amb altres ciències amb les quals la teologia pot entrar en diàleg, i aquest diàleg és enriquidor no només per la teologia, sinó també per les altres ciències, no? Si es fa aquest treball interdisciplinar, de relació, de recerca conjunta, doncs sempre és millor. I per altra banda també hi ha una obertura cada vegada més cap a les altres confessions cristianes, en el cas del catolicisme, de la teologia catòlica, i cap a les altres religions, sobretot l'islam, que com sabem té una presència cada vegada més gran també en la nostra societat. Per tant, em sembla que sí que pot tenir una utilitat per la persona que busca una orientació en la vida i que busca tenir una visió des de la fe cristiana, des de l'Evangeli, des de la Bíblia, doncs de la realitat actual, il·luminada precisament per aquesta paraula de Déu.
Bé, l'institut ja es titula superior, per tant, el que possiblement encara alguns dels nostres oïdors no coneixen o no saben exactament, que precisament és això, superior, és a dir, que té un nivell universitari. Com es podria explicar això? Com fer-ho saber?
Sí, és veritat que té un nivell universitari, per això és Institut Superior, i estem vinculats a la Facultat de Teologia de Catalunya, i això doncs ja indica que ens trobem en aquest nivell, en aquest àmbit universitari. Sí, la formació es pot fer i es fa, de fet, a diferents nivells, a diferents àmbits, no? Per exemple, una parròquia o una agrupació de parròquies pot organitzar una catequesi d'adults, posem per cas, no? Tractar una sèrie de temes, per exemple, agafar el credo i anar-lo desenvolupant en diferents sessions amb aquest sistema de catequesi d'adults. Bé, és un àmbit concret de formació catequètica, de formació permanent, potser, però no vol dir que hagi de ser, en aquest cas, un estudi, diguem-ne, científic, sistemàtic, rigorós del credo, com es fa des d'una facultat de teologia o des d'un institut superior de ciències religioses, en què s'estudia d'una manera més aprofundida doncs els textos, les fonts, etc. En fi, hi ha tot un mètode i unes eines que no es fan servir en una pura catequesi d'adults o en una formació d'un altre tipus. Totes les formacions són necessàries, però ja dic que aquesta, la formació que donarem a l'institut, doncs s'adreça a unes persones doncs, que ja tenen una base i que tenen una disposició doncs, a estudiar d'una manera sistemàtica i rigorosa i metòdica doncs, els continguts de la fe cristiana.
Els títols que dona l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona tenen reconeixement civil, això també és important, no?
Sí, és la diplomatura en ciències religioses i la llicenciatura en ciències religioses, que tenen reconeixement civil. Cal dir que també una part dels alumnes que hi ha a l'institut són persones que s'estan preparant per obtenir la DECA, la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica, que els obre la porta per fer de professors de religió, de primària o secundària, i per tant doncs, també és veritat que moltes persones s'apunten, s'inscriuen als cursos de l'institut per aquesta finalitat. No totes, altres ho fan per altres motius. No?
Bé, s'estudien altres religions, Josep?
Sí. Dintre el programa d'assignatures. Per exemple, actualment, en aquest curs que acabem de començar, hi ha una assignatura que és Fenomenologia de la religió, i aquí s'estudia la religió com a fenomen social, universal, i això inclou doncs, no només el cristianisme, la religió cristiana, sinó també les altres religions. En aquesta mateixa assignatura, per posar un exemple, doncs, hi ha un estudi, un aprofundiment del fenomen religiós que es manifesta en el cristianisme, però també en el judaïsme, en l'islam, en el budisme, en fi, totes les altres grans religions i moviments religiosos escampats arreu del món. I en altres assignatures també s'estudia, lògicament, però vull dir que sí, que hi ha una obertura i em sembla que hauria de ser cada vegada més cap a les altres religions. El diàleg interreligiós doncs, és enriquidor i no és una qüestió, diguem-ne, de moda o d'afició que tenen alguns, sinó que hauria de ser una necessitat i una, en fi, una obligació, diria gairebé, per part de tota persona que vulgui aprofundir en la seva religió, no? Perquè aprofundir en la pròpia religió també porta a obrir-se a les altres i a dialogar amb les altres i a enriquir-se mútuament.
Bé, en Lluís ens ha recordat doncs, que el nostre convidat també és rector de dues parròquies al Maresme. Per tant, aquesta doble projecció doncs, pastoral d'una banda acadèmica i d'una altra banda parroquial, hem de suposar que això ajuda, no? alhora tant en un àmbit com en l'altre. És així?
Sí. Crec que sí, o almenys intento que sigui així, que hi hagi una influència mútua i positiva entre la meva activitat en l'àmbit més acadèmic, com pot ser a l'Institut Superior de Ciències Religioses, i l'activitat més pastoral, proper al terreny, diríem, a la base, en l'àmbit parroquial, de les diferents parròquies de les quals m'encarrego. Per tant, jo crec que sí, que la vida quotidiana, les activitats habituals de la parròquia, la catequesi, la litúrgia, el càritas, tot això doncs, ajuda a tocar de peus a terra, a tractar amb les persones, a veure quines són les seves problemàtiques, les seves il·lusions, les seves aspiracions, i em sembla que això és molt enriquidor, també a l'hora de fer una reflexió teològica que sigui pertinent i significativa per als homes i dones del món d'avui, no? I al mateix temps també doncs, la teologia ajuda a enfocar bé el treball pastoral diari, perquè si no, mogut per les urgències del moment, doncs hi ha el risc de caure en un activisme, en un fer per fer, o en un donar resposta immediata sense gaires plantejaments i reflexions de fons, i això fa que a vegades potser no, a la pràctica pastoral no s'observin les prioritats adequades, sinó que es vagi fent una mica en funció dels impulsos i les urgències del moment, que hi són i que, als quals s'ha de donar resposta, però també amb un plantejament de fons, amb una orientació, amb una direcció determinada.
Bé, a l'inici de l'entrevista ens explicava el convidat de que es tenia que donar difusió i visibilitat als estudis. Què pensa fer en quant a promoció, en quant a donar publicitat o difusió a la teologia?
Sí, bé, cada any s'edita un programa que intentem fer arribar doncs, a la gent que li pugui interessar, a les parròquies, als moviments, a les persones que poden tenir un interès per la teologia. Jo crec que s'hauria encara de fer un esforç més gran. De fet, ja es posa al web del Bisbat, s'hi pot accedir al programa a través del web bisbatgirona.cat, a l'apartat Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Per tant, tota persona que accedeixi en aquest web doncs, té accés a tot el programa i pot veure totes les matèries que s'imparteixen i també els títols que es donen i, en fi, el programa, el calendari, etc. Però jo crec que encara s'hauria de fer més esforç per fer arribar aquests programes o aquesta oferta a altres àmbits. Penso, per exemple, en l'àmbit universitari. A Girona doncs, tenim la sort de tenir la UDG en les seves diferents facultats i centres, i jo crec que en aquesta universitat, en els diferents àmbits universitaris de la ciutat, doncs potser aniria bé de poder-hi fer arribar aquests programes, perquè hi pot haver gent interessada en aquests cursos, i de fet n'hi ha, alguns ja han manifestat el seu interès, però potser altres encara no coneixen ni tan sols l'existència d'aquest institut, i encara menys el seu programa, no? i també doncs, a través dels mitjans de comunicació i de les diferents xarxes socials doncs, també hauríem de mirar d'escampar més el programa i també d'explicar més o millor l'oferta dels diferents cursos, no? Potser aquest curs que deia abans, per posar un exemple, de fenomenologia de la religió, bé, hi haurà gent que sí que sabrà el que això significa, però altra gent potser no ho sabrà i s'haurà d'explicar, ni que siguin dues o tres ratlles, de què tracta aquest curs, no? Per tant, tot el que sigui també millorar la presentació de la nostra oferta, em sembla que ajudarà a que la gent la conegui millor i s'animi doncs, a apuntar-s'hi.
Bé, hi ha un altre aspecte que no podíem obviar en aquesta entrevista, tot i que la centrem doncs, en la nova responsabilitat de Sant Josep Caselles al front de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, però és la seva altra, el seu altre doctorat, doctor en Ciències de la Informació, i concretament doncs, va ser fundador, director, fins fa poques setmanes, de la revista Diocesana El Senyal. Quina valoració, amb la perspectiva de més de 200 números, de més de 20 anys, es pot fer d'aquesta etapa i d'aquest servei?
Bé, com deies, és un servei, no? Editar una revista, i en aquest cas una revista diocesana, doncs és un servei a la diòcesi, a les persones i grups de la diòcesi i a tota persona que estigui interessada per saber el que passa a la diòcesi, el que passa en el cristianisme a Girona i arreu. I per tant, jo m'ho he agafat sempre, ja des del primer moment, quan el bisbe Jaume Camprodon em va cridar per encarregar-me la posada en marxa d'aquesta revista i després la direcció d'aquesta revista, doncs m'ho he agafat sempre això com un servei, i un servei que és important perquè dona resposta a un dret que tenen les persones, que és el dret a la informació, el dret a rebre informació veritable, informació fidedigna, informació de qualitat, en l'àmbit també de l'Església, de la vida cristiana, de la vida eclesial. I aquest dret, doncs, bé, perquè pugui ser exercit o satisfet, doncs, hi ha d'haver uns mitjans, uns recursos, unes possibilitats a l'abast de la gent, precisament per poder exercir aquest dret, no? I em sembla que la revista ha contribuït, no només la revista, sinó que també altres, la diòcesi té també altres canals per comunicar-se, però la revista em sembla que ha estat una bona eina per informar i per permetre l'expressió d'opinions diverses sobre temes d'actualitat que afecten la vida de la diòcesi, que afecten la vida de les persones i que afecten la nostra societat, perquè hem intentat que no fos una revista, diguem-ne, de temes purament intereclesials, sinó que anés una mica més enllà i s'hi plantegessin aquelles qüestions que preocupen la societat i no només els cristians.
Parlant, Josep, d'actualitat i de preocupacions, hem de parlar del coronavirus, i l'actualitat ens ha explicat aquests darrers dies, setmanes, de com s'ha posat en marxa el curs escolar. Com a director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, imagino que també us heu tingut que adaptar a aquesta realitat, no?
Sí, efectivament. De fet, hem rebut unes normes, un protocol de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, en el qual està integrada la Facultat de Teologia i, per tant, també el nostre institut, un protocol en el qual hi ha una sèrie de recomanacions i de normes des del punt de vista sanitari, de prevenció, que mirem d'observar, des del gel hidroalcohòlic, mantenir les distàncies, la mascareta, fer les classes a la mesura que sigui possible amb portes i finestres obertes perquè hi hagi una bona ventilació. Bé, tot això ho estem posant en pràctica a l'institut i de moment no hi ha hagut cap problema, esperem que les coses continuïn així i que amb aquestes mesures es pugui mantenir la formació de caràcter presencial. Ja al final del curs passat, o tot el segon quadrimestre, pràcticament vam haver de fer classes telemàtiques. Bé, és una solució d'emergència que ens va permetre poder acabar el curs i poder desenvolupar les diferents assignatures, però potser no és la situació ideal, sinó que l'ideal és que l'ensenyament sigui tant com sigui possible presencial, no? Que això té moltes més possibilitats i facilita més la tasca tant dels professors com dels alumnes, i de fet els alumnes doncs han manifestat, em consta que han manifestat la seva satisfacció pel fet que es tornin a reprendre les classes presencials, no?
Bé, el claustre de l'institut d'ençà d'uns cursos enrere ha incorporat alguns laics, alguns de reconegut prestigi acadèmic precisament. Això caracteritza, és una de les característiques, un dels trets que defineix l'Institut Superior de Ciències Religioses a Girona, aquesta obertura no només amb els alumnes sinó pel que fa també en els professors.
Sí, és veritat que hi ha hagut una incorporació, no aquest any, sinó ja l'any passat o l'any anteriors, d'uns laics i laiques, però també és veritat que encara la gran majoria o la majoria de professors són capellans. No? Jo crec que sí que s'ha de mirar d'afavorir que hi hagi cada vegada més laics i laiques que estudien teologia, que treguin doncs, la llicenciatura i després si pot ser el doctorat i que els puguem incorporar com a professors a l'institut. Jo crec que sí que s'està començant, però encara d'una manera una mica tímida i s'haurà d'anar avançant en aquesta línia. És una tendència que s'observa una mica arreu, però que crec que val la pena subratllar i que val la pena doncs, afavorir i fer tot el que sigui possible per animar els laics i les laiques a dedicar-se a la teologia, que fins ara, fins fa pocs anys, es considerava que era una activitat més pròpia doncs, de capellans o de religiosos o religioses, però els laics i les laiques quedaven una mica en segon terme o tenien fins a una certa prevenció, i encara amb molts laics laics s'observa, no? Una certa prevenció davant de la teologia, perquè la consideren com una matèria fi, molt complicada, molt complexa, d'un nivell molt alt, poc assequible, però bé, quan un laic s'hi posa i comença a freqüentar els estudis teològics, ho dic per l'experiència de professor, doncs veig que molts d'ells veuen que val la pena i descobreixen uns horitzons que no sospitaven i realment doncs, veuen una utilitat. Es parlaven de la utilitat de la teologia, doncs veuen que realment aquests estudis són útils, són profitosos i són interessants per a ells, i un cop comencen, doncs, la majoria continuen i tenen intenció de tirar-ho endavant. A vegades no poden perquè tenen altres obligacions de laborals o familiars o el que sigui, però a l'hora que poden doncs, intenten seguir aquesta estudi de la teologia que han començat.
Pensa crear noves sinergies amb la Universitat de Girona?
Bé, jo crec que sí, que s'hauria de mirar de... és un dels camps que hauríem de mirar de treballar i d'aprofundir. De fet, ara hi ha la càtedra de doctor Bofill, la càtedra de Ciències i Humanitats doctor Bofill, amb la qual ja col·laborem, que fa un curs sobre iconografia cristiana, iconografia de l'Antic Testament i del Nou Testament, ja es feia l'any passat i es torna a fer aquest any, per cert amb molta participació d'alumnes, i en aquí per aquest costat ja hi ha una col·laboració, una obertura, però jo crec que sí, que amb la universitat serà qüestió d'aprofundir els lligams, la relació i de mirar de fer alguna activitat conjunta o de mirar doncs, de fer arribar, o, com deia abans, el coneixement de les activitats de l'institut a la universitat o a l'universitari i en fi, tot allò que sigui doncs, augmentar i afavorir aquesta relació i col·laboració, doncs sembla que serà positiu i que, bé, jo ara estic començant en el càrrec i encara no he tingut gaire ocasió de treballar en aquesta línia, però sí que és un dels punts que em sembla que hauré de mirar de desenvolupar i que haurem de mirar l'Institut de desenvolupar en els propers mesos.
Bé, tenim un minut de temps, una pregunta ràpida i també igualment la resposta ràpida. Endavant, Víctor.
Bé, recordar el procés acadèmic que se segueix a l'Institut, que és el mateix que a l'universitat, és a dir, diplomat, llicenciat, doctorat, és aquest el camí?
Sí, 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 hi ha els títols, com que tenen també reconeixement civil, doncs segueixen aquesta mateixa línia i, per tant, hi ha tot aquests cicles, un cicle de 3 anys, 3 cursos per la diplomatura i 2 cursos per la llicenciatura, i la llicenciatura requereix també la presentació d'una tesina, que hi ha hagut alguns alumnes que ja l'han presentat aquests últims anys i ara també hi ha alguns alumnes que ho estan preparant. Esperem poder presentar també alguna aquest curs d'ara. I després encara quedaria el doctorat, que això sí que no el tenim al nostre institut, però que és una altra possibilitat també.
Doctor Josep Casellas, director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, gràcies per ser aquí amb nosaltres, enhorabona i molta sort per aquesta etapa i que tingui molt bon curs.
Moltes gràcies a vosaltres.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si igual.
Recordin que aquest és un programa fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Tornem la propera setmana. Adéu-siau.